saludem ara la Laura Fernández Peñalver, la nostra col·laboradora, fotògrafa, professora en diversos màsters en un temps passat. Molt bon dia, Laura.
Hola, bon dia, Bernat.
Gràcies
bon dia
per estar
a tots els oients.
Gràcies per estar amb nosaltres aquest matí. Ja estàs segura del nom definitiu de l'espai o no? Tanquem
sí,
aquest
no?
tema.
Varen quedar, ens quedem en l'ombra de la llum.
L'ombra de la llum. Queda ja definitiu aquest nom. Escolta, què ens vols parlar avui?
Pues mira, anem a començar la secció de notícies parlant del nostre ja amic Joan Fontcuberta, i dic amic perquè pràcticament tots els dies l'anomenem. I després parlarem de la relació de la fotografia i l'antropologia. I, bueno, comencem amb una notícia. Joan Fontcuberta l'altre dia varen dir que era un dels teòrics actuals de la fotografia de nivell internacional, no? Crític, docent, artista, escriptor de nombrosos llibres, premiat des de per la seva carrera fotogràfica com també per l'escriptura, no? I segur que aquesta notícia, Bernat, et sona perquè estiguem parlant un poquet d'ella, no?
Uh-huh.
I és que la setmana passada un periòdic nacional mostrava una imatge d'una obra d'ell que pertany a una última sèrie que ha estat treballant aquests últims anys i es diu Trauma.
Mm.
Per fer aquesta sèrie ha estat treballant amb plaques de cristall antigues, trencades o escrostonades, i em pareixia interessant pues, començar avui amb aquesta notícia perquè a Xina, al mateix temps que parlem un poc de la història de la fotografia, també anem veient com la fotografia més actual, més conceptual, però des d'un punt de vista artístic. I què té de particular aquesta sèrie, Trauma? Bueno, pues parla d'algunes imatges que es conserven als arxius fotogràfics. Moltes vegades les imatges que estan ben conservades, inclús restaurades, altres arxius pues, encara estan fent tot aquest procés, no? Però siga com siga, el cas és que en els arxius es poden trobar fotos que aparentment no diríem que és una foto per a guardar, perquè la imatge pues, està desapareixent, té fongs, no va tindre un bon fixament o neteja en el seu procés de creació analògic i queda no del tot per a veure-lo bé, no? I Fontcuberta les anomena a aquestes fotografies malaltes i es pregunta què passa quan tan sols queda els vestigis dels materials fotogràfics, és a dir, que veiem el cristall o el paper i ja no es veu la imatge clarament. Trauma pues, rescata aquestes fotografies degradades on la degradació ja s'apodera de la imatge i és quasi impossible veure bé la imatge real que se va obtindre en el seu moment. Per a ell, aquest component d'aquesta sèrie podria estar molt relacionada amb l'actualitat perquè podria funcionar com una metàfora del contagi del que estem vivint amb aquesta pandèmia, no? Quan fem una foto, Bernat, pensem que va durar, no? Que sempre estarà ahí. I si ho pensem bé, amb lo digital, deurien ser més conscients que tot pot ser més efímer.
Uh-huh.
El cas és que res dura sempre, no? I també les fotografies pues, pateixen deteriorats i acaben desapareixent. No sé si tu tindràs alguna en casa, alguna foto antiga que... o els oients que semblen que n'hi ha parts que per els aluros de plata i tal, que no va desapareixent. Per a ell passen a convertir-se aquestes fotografies en fantasmagories, és com ell diu. I és que la fotografia va ser concebuda en un principi com a memòria, però aquestes fotografies estan com en un estat de malaltia que van perdent aquesta memòria i la representació ja no hi és. Bé, aquesta és la idea de Fontcuberta, no? I aquesta sèrie, al final d'aquest mes, sortirà en un llibre que recopila la sèrie amb el títol Kintsugi. Te sona aquesta paraula?
No, Kintsugi no.
Kintsugi és una paraula que ve d'origen japonès i fa referència a la tècnica japonesa artesanal que tracta de recompondre les peces ceràmiques trencades, restaurant-les. Però la unió que fa entre les peces s'enfatitzen amb pols d'or. Segur que potser has vist alguna imatge.
Mm.
Aleshores, és una tècnica que en comptes de fer una restauració on la unió passa desapercebuda, aquesta tècnica la mostra amb orgull, no? Deixa veure les cicatrius. Pues aquest serà el títol de l'últim llibre que fa en coberta ara en poques dies ja ho tindrem en les llibreries.
Que guai, que guai.
Sí.
És un d'aquests que de vegades aquí popularment no se'l coneix molt, però a nivell internacional és un referent, no?
Sí, en el món fotogràfic sí que el coneguem. Farem una o dues seccions per parlar d'ell, perquè també té una teoria fotogràfica que la denomina postfotografia, que és molt important per a tindre en compte avui en dia el que és la teoria de la fotografia. I altra cosa que he llegit aquest cap de setmana fa referència a la fotografia que ha sigut... en un article que parlava de la fotografia en relació amb els records, com els objectes que els pares traspassen als seus fills, no? I deia aquest article que ara amb la societat d'usar i llençar ja no es dona tanta importància als objectes materials, ni tan sols a les fotos. Però fins fa unes poquetes generacions pues el vincle amb el passat era com més fort perquè... es vivia a les mateixes cases o inclús es treballaven, no?, en les mateixes terres, i com que la gent era més pobra, pues s'heretaven tant els llençols, les mantes, els vestits, com també les fotos, que bueno, abans eren molt poquetes, normalment eren les del casament i algunes de les criatures que eren xicotetes, no?
Uh-huh.
Segurament tu també i els oients haureu vist en algun àlbum familiar les fotos dels teus besavis o rebesavis, no?
Sí, rebesavis crec que no, besavis sí que n'he vist.
Pues, efectivament, aquestes fotos s'anaven passant de generació en regeneració, uh-huh. I es parlava al voltant d'elles, no? Almenys jo en la meva família sí que obrir, no?, l'àlbum i estar l'àvia, anar contant de cada fotografia, inclús a lo millor hi havia fotografies que la meva àvia tampoc coneixia a les protagonistes. Bueno, pues aquest és l'exercici que vaig recomanar també en Nadal, el de transmetre als més menuts la informació familiar a partir de les fotografies, perquè uh-huh. crec que és molt important esta transmissió oral, però a partir també de lo visual. I el problema ve, segons l'article, que era com que no s'heretava tants objectes, encara que algunes mares ja fan com unes capses amb records per a donar-li-les al seu fill, no? I en elles també fiquen fotografies, algunes en format ja digital, catalogada per anys, altres fan els propis àlbums de fotos en un ordre cronològic, perquè en realitat encara avui volen deixar, no?, constància d'aquests moments i vivències. Bueno, aquestes capses estan molt bé, perquè tant els missatges per el mòbil com les fotografies que puguem pujar a les xarxes socials difícilment tindrà una correlació de traspàs de generació a regeneració. Penso que serà més bé, no?, com una recerca múltiple i inconexa d'anar buscant cara al futur, no?, qui és qui, no? I no és igual escriure una carta que una entrada al Facebook, i tampoc és igual fer-te una foto pensant per a deixar-la al futur que fer-se en fotos en una hora i penjar-les a l'Instagram, no?
Ja, sí, sí.
Aleshores, jo des d'ací fomente que la gent encara imprimisca algunes fotos.
Clar.
I se vagi fent l'àlbum.
Mm-hmm. Sí, sí, fa il·lusió, no? I de fet hi ha molta gent que encara ho fa, eh?
Sí.
A més, és un exercici per ordenar una miqueta també, no?, mentalment, doncs, tota la teva vida de records.
Sí, totalment. I, bueno, jo crec que ho feu molts els que teniu també fills, no?, per donar o què penses.
Bé, jo crec que comences molt motivat amb això i després costa més i al final tens milions de fotografies, però en qualsevol cas tens, diríem, un mapa mental d'unes imatges molt icòniques de la vida dels teus fills, no? I saps més o menys on trobar-les. Però sí que tens raó que l'àlbum com a objecte, l'àlbum objecte, doncs ha passat ara doncs a una altra vida, no? O sigui...
Sí, al no ser un objecte tangible, no? Tot això de visualitzar-lo per una pantalla i no tindre un ordre i tal, és més complicat.
És molt més complicat, sí, sí. Bueno, no sé si vols explicar res més.
Sí, ara ja sí, bé, us passem a l'apartat de la història de la fotografia, el que hem dit abans amb la relació amb l'antropologia.
Molt bé.
Pues mira, anem a parlar del que va suposar per la societat el descobriment de la fotografia amb la relació d'antropologia per veure que ja hi havia una certa manipulació en les imatges. Tant la fotografia com l'antropologia pues, varen ser quasi al mateix temps al segle XIX. L'antropologia és també una paraula grega que ve d'antropos, que vol dir home, i logos, que significa coneixement o estudi. No? Aleshores, podríem dir que és la ciència que estudia l'ésser humà. Però a l'inici, literalment, era l'estudi de l'home, és a dir, l'estudi del sexe masculí. No es feia l'estudi amb les dones. I l'antropologia pues, cerca de donar respostes de què és l'ésser humà, tant d'aspectes físics com socioculturals. El cas és que ja al segle XIX, els científics pues, tenien una opinió de les il·lustracions que acompanyaven els llibres de viatges i d'antropologia que no era molt bona, perquè moltes vegades aquestes imatges estaven molt distorsionades per les limitacions tècniques i per les fantasies que feien els il·lustradors, ja que, bueno, tenien que recórrer a descripcions antigues o inspirar-se en antics dibuixos, no? I aleshores no hi havia una correspondència amb la realitat. Això ho estiguem parlant, no? Que per això era un dels motius que era superimportant la fotografia amb la relació amb la ciència. Bueno, en els museus, en el primer terç del segle XIX, hi havia poca veracitat en les imatges i es varen donar compte els antropòlegs que no podien fer un examen comparatiu i directe. Per què? Perquè cal tindre també en compte que les expedicions científiques o els viatges que encara no eren molt habituals fins a aquest moment, aquesta informació realment les tenien només els etnògrafs, que són els que estudien la cultura de diferents grups humans. Aleshores, els que viatjaven, que eren els militars, missioners o cònsols, eren els que viatjaven als llocs més remots i feien el treball de camp. Els antropòlegs varen veure que la gran utilitat de la fotografia al museu perquè el progrés de l'antropologia i l'ensenyança d'aquesta ciència es podia ja ara fer d'una forma més real, no? I les fotos s'anaven convertint pues, com un substitut de les experiències reals i els àlbums de fotos reemplaçaven també pues, les funcions que hi havia al museu. I dic això de substitut de les experiències reals i que seria un poquet ara també com ara aquest any ho hem viscut molt, com també estem visquent una substitució per les plataformes online, no? Les aplicacions, les reunions per Zoom.
Ai, sí.
Que la Covid pues, ha provocat un poquet aquesta acceleració. I, bueno, crec que comporta ja canvis d'actitud social i de representació, no? El fet de fer una reunió online on al mateix temps veus a tots els companys i també te pots veure tu dins de la quadrícula amb tots els altres, pense que és superestrany, no? Perquè si ho penses és una locura visual, estàs veient-te tu al mateix temps que veus als demés, no?
Sí.
Aleshores aprenen uns gestos poc naturals, més bé automàtics. Però bueno, a part d'això, ja que tindre en compte que les fotos aquestes de les antropòlegs que es portaven els cònsols o els militars, moltes voltes són fotografies que arribaven, en molts casos eren simples caricatures de les formes de vida de l'època. Per què? Perquè ja tenien, no?, en el cap una imatge del salvatge que havia projectat la literatura o el relat de viatges. Aleshores, sovint els fotògrafs feien una fotografia construïda, un simulacre per representar idees, estereotips. Els aborígens realment estaven un poc descontextualitzats, diguem que disfressats, amb una indumentària que no la feien servir habitualment, o despullats, especialment les dones, perquè ja tenien una doble finalitat aquestes fotografies de dones despullades. Per una part, s'utilitzaven per la comunitat científica per les seues investigacions, però també eren utilitzades amb fins comercials destinades al consum d'erotisme. I però com que les fotografies, a diferència dels dibuixos o dels gravats, ja eren percebudes com objectives de la realitat, doncs els antropòlegs no estaven preocupats per els continguts de si eren escenificades o imatges de la vida quotidiana.
Uh-huh.
Realment estaven preocupats per obtindre un sistema d'estandardització i per veure un poc la morfologia anatòmica.
Uh-huh.
Aleshores, podem dir que aquestes imatges inicials encara per a ells eren vàlides com a reials. Si les analitzem, ja veiem la construcció, podem parlar de la mentida de la fotografia d'uns documents suposadament científics. I amb aquesta relació inicial de la fotografia i l'antropologia, pues, per mi, terminem avui. I el proper dia continuarem amb la primera visió, per ser molt estereotipada també, que es va fer d'Espanya, de com els fotògrafos retrataven l'Espanya. I parlarem també de les fotografies que rebien els famílies formenterencs, generació rere generació dels joves que sortien de la illa al segle XIX.
Escolta, aquestes, diríem, fotografies que consideres estereotipades d'Espanya, a quina època s'han d'ubicar?
Sí, en 1860 ja tenim fotografies i un poquit abans ja hi ha.
I què vol dir estereotipades? Que surt amb
toros? Sí, surt que n'hi ha fotògrafs que venen a l'Espanya, també per una part de la literatura, perquè ja Espanya va ser un centre turístic per a anglesos i francesos en aquella època. Aleshores, que es venia? Pues una imatge de sobretot d'Andalusia, és a dir, de tots els tòpics andalusos, pues de les cigarreres, els gitanos, l'Alhambra, els toreros, tot això. I aquesta és la imatge que se feia per una part per als turistes que venien i per altra per a comercialitzar-les a l'estranger.
Ja ho entenc, ja entenc el que vols dir. Doncs perfecte, doncs ens citem d'aquí 15 dies per, entre d'altres qüestions, parlar d'aquestes primeres fotografies a l'Estat, doncs, que volien d'alguna manera potenciar ja una imatge que ja existia sobre Espanya. Gràcies, Laura.
Moltes gràcies.
Laura Hernández Peñalbert, amb el seu espai Ombres i Llums. Ombra de llum, ombres i llums.
L'ombra de la llum.
L'ombra de la llum, ai, m'hauré de prendre. No, m'haurem de prendre. Escolta, el senyor de producció, ombra de la llum. Gràcies i molt bon dia.
Bon dia, adéu.